A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I és que en Joan, clar, no té un espai fixe, o periòdic, però gairebé, perquè clar, va fent tantes coses que bé, anem conversant amb ell, que si les visites a l'Ajuntament, que si els viatges al Yucatán, i ara aquest curs d'arqueologia. Tot són, doncs, activitats interessants per conèixer i per això, per tenir una certa idea del que va passant. La guerra a l'antiguitat, curs d'arqueologia a càrrec de Joan García Targa a la Biblioteca Santiago Rusiñol entre els mesos de febrer i de març. Això és el resum resumit, oi? Bon dia, Joan.
Bon dia.
Tot i que, d'entrada, en Joan, ara ens ve del carrer Pau Barraveig, no?
Bueno, vinc del Sabater de fer un cafè.
Sí, però va.
Però estic al carrer Pau Barraveig.
Estàs al carrer Pau Barraveig ara vigilant la
sí,
famosa actuació.
Controlant una mica el moviment de terres. De fet, ara estan fent, bàsicament, canviant canonades, baixants, és a dir, serveis sanitaris que són necessaris. Pels veïns i per la quotidianitat. Després farem el carrer Carreta, que està potser menys tocat que el carrer Pau Barraveig, i veurem, és una feina que s'ha de fer perquè estem en un casc antic i l'exigència, en aquest cas de Patrimoni de la Generalitat, és que hi hagi un arqueòleg supervisant això, no que et truquin de tant en tant, no, sinó està, diguem-ne,
a peu d'obra.
A peu d'obra i a temps complet, i és el que faig.
D'acord.
Des del dia 20.
Per tant,
fins aquí.
Doncs aquest control arqueològic de l'actuació que es porta a terme, de moment no hem trobat grans coses, no?
No, insisteixo, és el que deia ara fa un moment. Està tan remenat de tantes obres que s'han fet, tots aquests carrers, que és difícil. Però precisament per això es fa el seguiment, no? Per si de cop apareix alguna cosa que no hagis de dependre de que els obrers de l'empresa Prexta que treballen per Agbar, algú d'ells tingui coneixements d'arqueologia i se'n recordi d'avisar l'arqueòleg. No funciona així. És a dir, has d'estar allà, encara que sigui avorrit, però has d'estar allà fent el seguiment.
Fent
fotos, fent registre, prenent apunts de fundàries, etc.
Per tota manera, clar, a l'alçada que foraden per posar un servei, és el que comentaves, tot allò ja està... Potser si es foradés una miqueta més trobarien més coses.
No ho sé, perquè baixen lo just que els serveix. Clar. Per arribar al tub que està en funcionament actualment, treure'l i posar un de nou,
ja està,
amb materials més moderns. És a dir, i es cuiden també prou de baixar-hi més, perquè és quan es podria complicar la cosa des del punt de vista arqueològic. En aquest cas és senzillament supervisar-ho.
D'acord. I en Joan, abans de parlar del curs també, va passar per aquí, em sembla que el mes de novembre,
sí,
a explicar-nos la nova campanya a Exbatún, aquestes runes que hi ha al Yucatán i que més o menys cada any, doncs, es va fent una campanya. Aquest any la veu fer a principis de desembre.
Va ser entre el dia 2 i el dia 15 de desembre, i com et deia ara abans d'entrar, tot ha anat perfectament, ha estat... Ha estat molt profitosa, tant a nivell de relacions humanes, perquè ha vingut gent nova, gent de la Universitat Autònoma de Yucatán, que s'han integrat molt bé i han fet molta feina de topografia. De fet, hem fet la primera feina de topografia amb una estació total, que es diu, és a dir, amb un instrumental tecnològic d'alta resolució. Hem fet recorreguts, hem documentat un munt de cases noves, nobles, etcètera, etcètera, etcètera. Hem fet pous, que els vaig fer jo, amb els treballadors que tenia a la meva disposició, i després també hem fet vols de drons, fotogrametria, i ha estat deliciós. És a dir, ha estat realment... Ens hem ajuntat al final, érem 11 tècnics, que això a vegades és complicat, la convivència... Una única noia, pobra, la resta una colla d'arqueòlegs diversos, de divers perfil, però la veritat és que ha anat molt bé. Ha estat molt, molt, molt gratificant, els resultats molt interessants per ara, i bueno, tinc que donar una conferència la setmana que ve, Esplugues crec que és, i introduiré l'últim PowerPoint, diguem-ne, que tinc algunes imatges noves que tenim d'aquest any amb uns vídeos fantàstics dels cenotes, de les aguades i tot això, de les estructures, que sens dubte és un valor afegit al que ja anem fent des de l'any 2018.
Veu haver de netejar molt? Hi havia molta vegetació una altra vegada, no? Cada any és el mateix.
És com una pesadilla. És a dir, és com si l'edifici de l'Ajuntament estigués ple de vegetació i tu el neteges un any i dius, ostres, està estupendo, i quan tornes l'any següent no saps on vas actuar l'any anterior perquè està ple de vegetació una altra vegada. Aquest any, per primera vegada, perdó, vam netejar l'estructura 16, que és una estructura molt gran, d'uns 50 metres de llarg, per 25 d'amplada i uns 8-10 metres d'alçada, que va quedar impecable, a més passa part d'una muralla per darrere, o sigui, les fotos surt preciós. L'any que ve, quan anem, estarà exactament igual que estava aquest any, perquè la vegetació creix molt, plou molt, i clar, i torna la vegetació torna a menjar-se els edificis. Però bueno, com que ja ho sabem i som uns estoics, hem vingut amb aquest món a patir, els arqueòlegs d'allà, pues ho fem i ens ajuda a fer el registre i, i molt bé, i els treballadors, bueno, perfecte tot. Insisteixo, és d'aquells anys que em va fer molta pena marxar, perquè així com hi ha anys que a vegades hi ha algun conflicte, l'any anterior va ser molt, molt espès per una sèrie de temes, aquest any ha anat tot rodat, tot rodat, i ara estem treballant en l'informe.
Vaig veure algunes fotografies, conferències allà també.
Sí, sí, és que fem un munt de coses. Mira, de les coses més gratificants va ser els tres últims anys anem a escoles, i el 2023 ens vam equivocar, vam anar a una escola, teníem tota l'escola allà, una escola primària, un munt de nens, però un munt, no és com aquí, que hi ha tropocientos mil nens, perquè la gent té molts nens. I aleshores, l'any anterior vam voler fer una conferència i ens vam equivocar. En canvi, aquest any vam fer retallables, vam fer que pintin, vam fer que no sé què, vam fer una mena com de loteria amb malla, amb noms d'ocell, i va ser divertidíssim. No sé qui va disfrutar més, si els nens o nosaltres, perquè va ser molt, molt, molt gratificant, molt, molt, molt. A part de les conferències, i a més, hem donat un salt qualitatiu a nivell de difusió, perquè vam fer una entrevista, que te la vaig enviar també.
Sí, és veritat.
Amb un mitjà de l'estat de Yucatán molt conegut, el periodista que ens ho va fer. Allò li vaig enviar a gent de l'Institut Nacional d'Antropologia, es van contactar amb nosaltres, gent de comunicació del govern de la República. I aleshores està sortint un munt d'articles sobre Esbatún, cosa que ens ajuda molt a, potser no tant a aconseguir més diners, però sí a que vegin que som una gent que va en sèrio, quan els mitjans de comunicació són mitjans, diguem-ne, estatals, del govern, de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, que tenien un periodista especialitzat, en aquest cas una dona fantàstica, especialitzada en arqueologia. I aleshores, la veritat és que estem molt contents també amb tot l'apartat de difusió, tant a nivell de comunicacions, de comunicació de tele, com de ràdio, com de premsa escrita. La veritat és que molt bé. O sigui, ha estat, ja t'ho dic, rodó.
Doncs, fantàstic.
I ara ja aquesta. estem començant a fer l'informe i començant a pensar què farem aquest any. Bueno, perquè som així, som unes ments inquietes. I ara t'ho dic, ara estic començant també un projecte a la República Dominicana.
Adiós.
Vale? Aleshores, bueno, em van fer una proposta i tal, i estem començant a moure això, i veurem. Jo t'ho explicaré, si la cosa tira endavant.
Déu-n'hi-do. Clar, perquè del Yucatán a la República Dominicana...
Bueno, està més a prop que...
Més a prop que d'aquí, sí, però...
Està com anar d'aquí a Itàlia, o sigui, està molt a prop.
Sí, al costat, oi?
Molt a prop.
Molt a prop. Bueno, doncs aquestes... són, diguem, les qüestions que arrosseguem de l'última entrevista que vam tenir amb en Joan, que en principi el desembre se'n torna cap allà.
Sí, bueno, ara comença el tema de confirmar els patrocinis, buscar uns altres...
I fer la difusió aquí, evidentment.
Fer la difusió aquí, evidentment, xerrades aquí, xerrades a altres llocs, cosa que a mi m'agrada molt, perquè no per l'ego, sinó senzillament per explicar el que fem. Que a més no ho faig jo, o sigui, jo sóc el que ara parla amb tu, però darrere hi ha un munt de gent, tant treballadors com arqueòlegs, i per tant és un treball col·lectiu.
Correcte. Doncs més enllà d'això, com en Joan és una persona inquieta, cada any més o menys organitza un curs d'arqueologia, i enguany aquest curs anirà centrat sobre el tema de la guerra a l'antiguitat.
Bueno, A veure, com que malauradament continuem tenint guerres...
Anava a dir, és un tema, exacte, d'actualitat pura.
Sí, a veure, jo no sóc gaire amant de lo militar ni de tot això, jo no vaig fer el servei militar, per exemple, però en canvi la guerra com a concepte, els motius, els orígens, el per què, tot això, des del punt de vista antropològic, sempre m'ha interessat. ¿Vale? Aleshores, com que hem fet, com sempre et dic, des de que m'ho va proposar un regidor de l'Ajuntament de Sitges, fer un curs 2006-2007, jo no tenia gaire fe amb el curs quan m'ho va proposar i porto 15 o 16 anys fent això, clar, i tocar tots els pals ja. L'any passat va ser sobre l'arqueologia de gènere, és a dir, les dones a través de dels estudis arqueològics i amb una visió no masculina sinó femenina i analitzar uns altres tipus de temes amb una altra sensibilitat, etc. Aquest any, veient una mica pues, el que està passant a Israel i a Palestina, el que està passant a Ucrània i a molts altres llocs que no, ni ens n'entenem perquè no... Pues, analitzar una mica la guerra a l'antiguitat, no? I analitzant no el morbo d'això, sinó per què es produeixen els conflictes, com repercuteix això amb la tecnologia, els avanços tecnològics, per què la gent té conflictes entre ells, quines causes són les que motiven els conflictes, que sempre són les mateixes, no? Per territori, per productes alimentaris, per afany d'alguns, per coses d'aquestes, i com sempre també ho fem de forma transversal. És a dir, la primera classe, que és el dia 4 de febrer, recordo, a la Biblioteca Santiago Rusiñol de 6:30 a 8, perquè les 8 tanquen i per tant ens hem d'adaptar, òbviament, al seu horari. Abans ho començàvem, els molts anys que ho vam fer el grup d'estudis, ho començàvem a les 7 perquè ja hi havia menys limitacions a nivell d'horari. En aquest cas ens adaptem, òbviament, i estem molt agraïts a la biblioteca de fer-ho. La idea és, la primera classe és una mena d'introducció, es fan les matrícules dels estudiants que venen, i comencem a analitzar des de la prehistòria, que la gent podria dir, ostres, a la prehistòria, si vivien en un paradís, doncs no, estan documentats a nivell arqueològic, sacrificis, estan documentats massacres, estan documentats coses que estic llegint, i clar, jo també estic flipant, vale? Perquè clar, no és un tema que jo hagi tractat molt sovint, i després fem el mateix trajecte que fem cada any, no? Egipte, Mesopotàmia, Grècia i el món ibèric també d'aquí, perquè hi ha molt de tradició d'estudis sobre la guerra, fortificacions i tot això, i després acabem amb els maies, que de fet al lloc d'Esbatún tenim una muralla defensiva, no? És a dir, també parlar de, amb les cultures precolombines, com va funcionar això. Per cadascun dels casos, aquells que se m'escapen més, he demanat ajuda a especialistes que m'han enviat bibliografia. Perquè avui en dia sí, pots fer un curs, muntar-lo, entres, poses guerra a l'antiguitat i t'apareixen molts articles, però on buscar que sigui una cosa seriosa i fiable. Aleshores, dels romans els he demanat a gent de romà. Els d'Egipte, d'Egipte. Els de Mesopotàmia no, perquè no tinc cap contacte. Bueno, sí, tinc un, però igual li demano. Els dels maies ho tinc més controlat, però també li he demanat a gent que ha documentat guerres o conflictes molt concrets. A part de l'epigrafia, hi ha evidències materials. De tal manera que el curs està ben documentat. És a dir, no és una... perquè és el meu interès, és a dir, no és un curs per a especialistes, però ha de ser un curs rigorós. Aleshores, la qüestió està en que qui xarra, en aquest cas jo, sàpiga lligar un cert grau d'aprofundiment, però d'una forma didàctica i entenedora. I per això, al llarg de 6 classes, es fan aquesta anàlisi el més interactiva possible, perquè la gent pregunti, i al final, com sempre, fem una excursió. L'any passat vam estar a Ullastret, que ens van fer una visita una noia molt agradable, una arqueòloga, també des del punt de vista femení, de les evidències que hi ha a Ullastret, i després vam anar a Mas Castellà de Pontós, que és un lloc que no es visita, però com que l'arqueòleg que ho porta el conec, ens van fer una visita molt divertida, també en un lloc inèdit, que està donant uns resultats a nivell d'arqueologia fantàstics, i a més el tio és molt divertit i ens ho va explicar. I aquest any ho estic mirant a veure si anem a Lleida o anem a l'Ebre, a veure fortificacions ibèriques o algun castell medieval, bueno, ho tinc acabat de lligar.
Evidències de batalles són més difícils, però evidències de fortificacions són clares.
Evidentment, aleshores tirem per això.
D'acord. Vale. Clar, quan llegeixes La guerra a l'antiguitat, més enllà de, diguem, del canvi tecnològic, que és evident, els motius i la... la forma de la guerra no ha canviat gens, oi?
No, la veritat que no, perquè, és a dir, mira, estava llegint ahir, per exemple, que en un lloc a Alemanya, en una vall que es van documentar diversos campaments o primeres aldees i granges neolítiques, que tu podies dir, ostres, un paradís, no? Aquí, amb un fons preciós, no sé què, no sé quantos, doncs van començar a trobar tota una sèrie de fossars amb gent morta i, a més, amb evidències de violència molt dràstica. És a dir, cops al cap i no havien mort i els van rematar, per si de cas. Saps com ho van interpretar això els arqueòlegs alemanys? Van veure que eren grups d'agricultors inicials que deurien competir possiblement per les terres més fèrtils per obtenir millors rendiments agrícoles per donar de menjar a una població que respecte al paleolític havia anat creixent en número. I clar, si tens més gent, has de generar més rendiment de la terra, en aquest cas. I clar, si veus que el teu veí amb les mateixes característiques que tu és més gran i està creant un excedent més gran, doncs li tens enveja i vols el mateix que té ell. I això, que avui en dia posaríem un intermediari de resolució de conflictes, o no,
perquè no es posen gaire tampoc.
La interpretació que vam fer és aquesta, i fins i tot podríem dir, en èpoques més remotes, el paleolític mig i tal, també s'han trobat evidències d'això. Hi ha les pintures rupestres llevantines, que es diuen, és a dir, les que hi ha al Cogull, per exemple, d'aquest tipus de pintures s'han trobat escenes d'enfrontaments amb el que semblen dos grups i tal, amb fletxes, amb llances, amb no sé què, amb personatges de diferents mides, que podia ser el més gran, doncs, el capdill o la capdilla d'aquell grup. És a dir, que evidències de conflicte, de violència, no vull dir que sigui inherent a l'espècie humana, però és molt habitual al registre arqueològic. Aleshores, el concepte aquell evolucionista del segle XIX, del primitiu tranquil, de la vida comunitària, del comunisme, tot això, que tots treballaven per un bé i tal, és mentida. És a dir, no es sosté al segle XXI a partir dels estudis que s'han fet arqueològics de l'època que vulguis, Joan.
Perquè al final els humans no hem canviat tant en els últims 4.000 anys.
No, és que és això. Aleshores, ho veus a l'Europa neolítica, ho veus a Mesopotàmia, ho veus a Egipte, ho veus a Amèrica, entre els maies... després, la sofisticació dependrà de si són societats urbanes, complexes, amb una organització més complexa, en l'existència de capdills militars, o prínceps militars, o generals, o el que sigui, o si són gent que conreuava a la prehistòria i, a més, a estones feia de soldat, atacava els altres. Perquè, a més, el concepte d'especialista en la guerra no sorgeix de bon principi, sinó que sorgirà a partir de les societats urbanes.
D'acord.
Havien de tenir pel control, fins i tot intern de la ciutat, un exèrcit. A Roma n'hi havia. Hi havia soldats, hi havia funcionaris que miraven pel control dels carrers, el no sé què, per les nits, no sé quantos, i tot això és control i és militar. La imatge que surt al cartell, que és una peça que a mi m'encanta, és part de l'estandarte de Ur, que és una peça sumèria, cap al 2400 abans de Crist, que apareix una persona amb un carruatge, amb uns cavalls, que està trepitjant amb un enemic. Vale? És a dir, és una peça meravellosa feta de conxa i lapislàzuli. Lapislàzuli és una pedra preciosa de color blau. Vale? I és una peça molt significativa de com els sumeris, en aquest cas, concebien la guerra. I tens els detalls de les armes, tens que anaven amb un carruatge, tens la humiliació del vençut, que això es reprodueix en moltes altres cultures. En moltes cultures apareix el vençut despullat, o de cos sencer, o sense roba al tors, perquè és un símbol d'humiliació. I ho tenen els sumeris, ho tenen els maies, i ho tenen moltes altres cultures. És a dir, el despullar algú vol dir li treus la seva dignitat, diguem-ne. Uh-huh. I és la manera de representar-ho moltes vegades.
D'acord. És a dir que, clar, l'altra història és que la guerra sempre l'expliquen els guanyadors.
Evidentment, evidentment. Aleshores, de les guerres o dels conflictes tenim la visió dels guanyadors. Per exemple, a Mèxic hi ha molts cronistes espanyols, o alguns d'ells que ni van estar a Amèrica mai, uh-huh, i ho van fer a través d'informants, però des dels anys 60 va començar tota una corrent. Hi havia un investigador meravellós que es deia Miguel León Portilla, que va fer un llibre que és La visió dels vençuts. És a dir, explicar la conquesta des del punt de vista dels maies, dels inques, dels asteques, i que la percepció no té res a veure. Uns t'expliquen les batalletes, no sé què, i els altres com va col·lapsar el seu món a partir de l'arribada dels... Els maies, els espanyols, es deien zules.
Com?
En maia, zules.
Zules.
Zules. Aleshores, t'explica com es va apagar el sol, com es va apagar tot, com es va... Tot, perquè és una visió diferent a la conquesta que des d'època franquista, els que vam estudiar en època franquista encara, se'ns venia. Uh-huh. És a dir, quan explicaven el descobriment d'Amèrica, que ara ja sabem que no el vam descobrir els espanyols, el vam descobrir els vikings, t'explicant només el que van fer els espanyols, com si els altres fossin subjectes passius. D'un temps ençà, la idea és explicar les dues vessants. Uh-huh.
D'acord. Per tant, aquest concepte de la guerra, que com dèiem, doncs ha anat evolucionant tecnològicament, evidentment, però no en el fons, que és aquesta voluntat de conquerir algun altre espai, doncs per tenir allò que té l'altre.
Bàsicament recursos naturals, uh-huh, terres productives, mines, accessos a rius, accessos al mar, que això facilita un comerç més dinàmic, accessos... És a dir, tot allò que permet una millor qualitat de vida.
Clar, has fet referència des de, clar, la prehistòria, per una banda, i després hi ha les diferents civilitzacions, les civilitzacions, diguem, del Tigris i l'Eufrates, perquè sí, ens entenguem, Egipte, Grècia, Roma...
Sí.
Arribes a Roma, no?
Arribo a Roma, colem a la part de Grècia una mica els ibers, uh-huh, que és una cultura que es diu protohistòrica, que seria abans dels romans, per explicar una mica, per exemple, Sitges estaria envoltant el casc antic possiblement d'una muralla. Per tant, si tens una muralla és que t'has de defensar d'algú. Vale? Per què? Perquè aquí hi havia un munt de Sitges i tal amb emmagatzematges.
I això s'havia de protegir.
Uh-huh. Aleshores, clar, o sigui, en diferents escales hi ha, o sigui, només cal nau i estret, les muralles que hi ha, o l'Èrdula, que està aquí al costat. Aleshores, la idea del curs és aquesta, és a dir, no entrar amb la morbositat,
sí, a la batalleta.
De la batalleta, que a mi particularment no m'interessa, això ho poden mirar en algun llibre, sinó analitzar una mica les fonts d'estudi, veure quan hi ha fonts escrites, què et diu la font escrita i què et diu l'arqueologia, que a vegades no coincideix, i bueno, analitzar-lo des de diferents perspectives, uh-huh, de forma concreta. Per exemple, en el cas dels maies parlarem molt d'un lloc que es diu Cancuen, que està a Guatemala, perquè s'ha analitzat molt aquest tema. Aleshores, jo conec els que excaven a Cancuen i els he dit, escolta, envieu-me tal, amb una noia amb la que estem escrivint una cosa, i aquesta noia m'ha enviat 3 o 4 articles que em tinc que llegir, uh-huh, vale? Perquè a mi em sonava de llegir fa anys, escolta, veritat que aquí vau trobar, no sé què, i diu, sí, és veritat, i m'ho ha enviat, igual amb altres col·legues, vale? És a dir, a vegades centrarem en un lloc molt en concret. Per exemple, a Egipte veiem que no hi ha un exèrcit fins a l'Imperi Nou, fins cap al segle XVI abans de Crist. Aleshores, es desenvolupa molt i hi ha tota una documentació molt extensa en èpoques que potser són més conegudes per les pel·lícules de Ramsès II, que és el faraó de l'èxode dels jueus, uh-huh, i tot això, les pel·lícules que ens han fet, en aquell moment sí que hi ha una molt alta sofisticació de la guerra. Llavors, les batalles de Kadesh contra els hitites s'expliquen, que és l'exemple que agafarem, perquè una col·lega que és egiptòloga, i a la que recorreixo sempre quan tinc que parlar d'Egipte, m'ha enviat uns articles de Kadesh, que és una batalla contra els hitites a la zona de Síria. Vale? I així farem igual, és a dir, agafarem a vegades un model molt concret per veure exemples molt clars de sistemes bèl·lics, etc.
D'acord. A veure, Mesopotàmia i Egipte més o menys es toquen.
Sí.
D'acord. Egipte i Grècia, encara que tenen el mar pel mig, més o menys es toquen. Grècia i Roma es toquen.
Sí.
Però tots aquests amb Mèxic no es toquen.
Mira, podia haver escollit o Mèxic o també uns temes que m'agraden molt, que són la Xina i això, que fa temps que no ho faig.
La pregunta anava... hi ha particularitats per regions geogràfiques del concepte
sí,
de la guerra?
Sí, clar, i la tecnologia també. És a dir, per exemple, la tecnologia, diguem-ne, de les armes entre els maies és lítica. No hi ha metalls.
Pedra.
Pedra, però clar, és obsidiana, que és una pedra volcànica que talla moltíssim. Per exemple, aquest any a Esbatunes va sortir una làmina d'obsidiana preciosa amb una... Però clar, aquí a Egipte, a Mesopotàmia, tens coure, tens bronze i després els ibers tenen ferro i els romans. És a dir, que és un canvi tecnològic molt fort a nivell de metalls. I també a nivell del tipus d'armes. Clar, comencen amb llances, al paleolític, al cap d'un temps s'introdueixen l'arc, que això els hi permet matar a distància, sense tenir que acostar-te molt, primer als animals i després a les persones. I clar, es van introduint tots aquests canvis. Fins i tot hi ha alguns investigadors que diuen que, clar, a Tapuerca, per exemple, a la cima de los huesos, els ossos humans tenen estries de descarnament. És a dir, es parla de canibalisme. És a dir, quan no tenies animals que menjar-te, una forma de conflicte, de guerra, era atacar el grup, a la tribu, al col·lectiu que estava més a prop. I te'l acabaves cruspint. Vale? És a dir, on comença la violència o quan comença la guerra, el canibalisme què és? O sigui, no deixa de ser matar per alimentar-te. I una cosa és matar una cabra i una altra cosa és matar a un de la teva mateixa espècie, no? És a dir, és guerra això? Perquè necessites menjar i no tens res que menjar,
necessites una cosa que té l'altra.
Clar, sí, aleshores per això t'ho dic. Tots aquests termes de violència, de guerra, semblen molt clars avui en dia, però quan comencem a rascar una mica cap enrere, es barreja molt. Aleshores, la idea també és explicar tota aquesta dinàmica de per què comença, què és la violència, com es manifesta, quines evidències materials hi ha. Sense entrar en el morbo, senzillament dir, escolta, es va trobar un fossar amb 300 persones sacrificades, que s'han fet els estudis antropològics i s'ha vist que la majoria van ser per impacte al cap. Què va portar en una comunitat veïna a fer això? O a vegades que et trobes que no hi ha, els nens petits no hi són a la fosa. Què van fer? Se'ls van endur a l'altra comunitat? O és que no han trobat els arqueòlegs una fosa que igual els enterraven tots junts? Però moltes vegades et trobes gent adulta, que clar, a la prehistòria una persona de 25 anys era un iaio, per tant, gent de 15, però nens no n'hi ha. O sigui, a les fosses només trobes dones, adultes, diguem-ne, homes adults i homes grans. Una persona gran seria de... És a dir, si podia sobreviure de 40 anys. Una persona de 40 anys era una persona molt gran a la prehistòria.
D'acord.
O sigui, entren tots aquests jocs i, a més, també és molt interessant perquè és la iconografia, és a dir, com es representa a l'obra d'art, a les obres d'art, la guerra, no? Les mides dels personatges t'indiquen la rellevància d'aquell personatge, la forma de tractament. Aquí a l'estandarte d'ús veiem que hi ha un que sembla que és el jefe i l'altre que és com
l'assistent.
Vale? Hi ha uns altres que van a peu. Per tant, estableix una jerarquia, uns van a peu i uns altres van en carro. Uns porten un casco i a vegades uns altres no. Uns porten un tipus d'armament que sembla una mica més sofisticat i l'altra van amb una va davant i una darrere. Uh-huh. És a dir, tot això també et pot ajudar a entendre qüestions tecnològiques, qüestions de jerarquies, qüestions de poder, tot això, que és el que a mi m'interessa. A mi, si la batalla era així o aixà, sí, sí, és una altra història.
Les regles de la guerra les establim al segle XIX, encara que no les respectem.
Sí.
Per tant, en aquesta època, todo vale, no?
Bueno, jo suposo que deuria haver algun tipus de, entre ciutats sumèries, entre Lagash i Ur o Eridu o el que fos, deurien haver unes normativitats. D'escriptura cuneïforme s'ha trobat molta escriptura als arxius. Aquestes ciutats tenien arxius amb tablilles, i les tablilles t'informaven des de qüestions estratègiques, qüestions històriques, qüestions sexuals. Hi ha unes tablilles a Yale fantàstiques que t'expliquen tal, o culinàries, t'expliquen com es feien les receptes del menjar. I és exactament igual que ara, igual que un cuiner arguiñano, un d'aquestos que explica. No és descartable que algun dia es trobi algun tipus de reglamentació. No ho he mirat, per exemple, si el Còdic d'Hammurabi hi ha alguna normativitat respecte a la guerra, perquè sí que hi ha tot una sèrie de lleis de comportament amb la vida en societat.
D'acord.
Si mirant, igual sí que hi ha alguna cosa d'uns mínims de respecte, no sé si traient una bandera blanca o alguna altra, alguna evidència de rendició, l'altre es veia obligat a respectar-la. No ho sé si existia això. Bueno, aquí, a vegades aquí tampoc.
No, anava a dir que una cosa és que es reglamentés, una altra cosa és que es respecti.
Sí, sí, que es respecti, Joan. És a dir,
el que estem veient no és gaire diferent a aquestes fosses. Ahir es va commemorar a Auschwitz.
Sí, jo tinc una filla que va anar fa poc i va estar en un camp de concentració a prop de Praga, i que es va quedar impactadíssima. Això, tenien que haver anat a Auschwitz. Però jo li vaig dir, ves preparada, perquè jo no ho he vist, però l'impacte ha de ser brutal.
Mauthausen està a prop de Praga. No.
No.
Està a prop de Viena. Sí. Dachau, deu ser.
Per això t'ho dic, que diguem-ne que una cosa és la guerra amb normativitat, i una altra cosa és la violència així, a lo bèstia, no?
Que és fruit de la guerra, aquesta violència.
És a dir, els alemanys, o sigui, a la Segona Guerra Mundial podia haver guerra, però no camps de concentració.
Clar.
No és... Ni extermini. És a dir, moltes guerres...
Però ja una cosa va ser conseqüència de l'altra.
Bueno, perquè se'ls va girar el cervell, van treure la història aquella de la solució final.
Sí, ja està.
I tota la culpa,
la
òbviament...
La conferència d'abans, sí.
Que... La culpa de tot era dels jueus.
Bueno, de fet, ja ho deia, em sembla que era von Clausewitz, que la guerra és la diplomàcia amb altres eines o alguna
cosa
així.
Sí, bueno, amb armes. Doncs... una mica cachondo. Eh?
Sí, és a dir, buscar una miqueta la volta, però en qualsevol cas la conclusió seria aquesta, la guerra de l'antiguitat no era tan diferent a les salvatjades que estem veient ara a Gaza, que es van acabar la setmana passada, o les que estem veient a Ucraïna.
Clar, jo penso, per una altra banda, que era més justa, és a dir, perquè era de persona a persona. Uh-huh. És a dir, qui estava més preparat, qui estava menys què, arribats a un extrem de que hi havia un conflicte, era més just. Clar,
sí, avui... però guanyava també el que tenia millor tecnologia.
Evidentment, perquè s'havia preocupat de tenir-la. Uh-huh. Clar, en canvi, avui en dia és igual, el que passa és que apretes un botó des d'un lloc i ja està. No? I ja s'espavilaran.
Ara tots són drons.
Ara tots són drons, i els que acaben patint les conseqüències no són els que apreten, sinó els que estan, bueno, com agafa, sí, sí, o com estan allà, que no tenen on amagar-se. Per això.
Doncs aquest curs, la guerra a l'antiguitat, havies parlat abans de guerra en aquests cursos?
No. Havia parlat de quasi tot.
Cada any costa més trobar el tema.
Ostres, sí, per això. Que quan estava a Mèxic vaig tenir un moment de dir, hosti, per què no ho fem sobre això, no? I vaig començar a mirar, per internet, a veure quina informació podia haver-hi, i després vaig començar a mirar més en sèrio, i va ser quan els vaig fer la proposta, i bueno, i l'any que ve ja ho veurem. O sigui, aquest any m'ha costat molt, l'any que ve em costarà més.
Em costarà més. En qualsevol cas, informació de servei sobre aquest curs es farà a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Com ha comentat en Joan, aquest any es fa a la biblioteca i no al grup d'estudis,
sí.
I per tant, diguem, s'adapta el curs als horaris de la biblioteca.
Exacte.
Que seran de 7:15 a les 8 del vespre,
una hora i mitja.
Les sessions que seran els dies 4, 18, 21 i 28 de febrer, que cauen...
Crec que hi ha alguns dimarts i alguns divendres.
Va, d'acord.
Va ser en funció, òbviament, ens hem d'adaptar al calendari de la biblioteca, que fa moltes altres
tant,
coses.
4, 18, 21 i 28 de febrer i 14 i 18 de març. Seran, és a dir, sis sessions,
sí.
Aquest curs el preu, la tarifa general és de 75 euros, els estudiants i els aturats rebaixa 50 euros i online també es pot seguir aquest curs.
Sí, jo el que faig és, després de fer cada classe, diguem-ne, quan puc la gravo i a tots els estudiants, siguin online o no siguin online, els hi envio la gravació, els envio l'esquema que jo he fet servir per la classe, la bibliografia, tot el material jo els hi envio per si volen mirar més pel seu compte. És un curs que no s'avalua, amb la qual cosa és més gratificant encara, perquè la gent que ve perquè té ganes de venir a aprendre, i aleshores aprenen tots, ells i jo.
És curiositat
pura. És curiositat pura. O sigui, aquí no hi ha com a la universitat que s'apunten perquè els hi va bé per l'horari, els crèdits, el no sé què, i al final dius, hòstia, algú s'apunta realment perquè li interessa, i jo he donat classes i és una altra història.
Anava a dir, quin és el perfil que tens?
Mira, el perfil és d'una dona o home entre... La majoria són o... prejubilades o jubilats, també venen gent jove, gent jove, a veure, jo tinc 58, per mi una persona de 40 és una persona jove, no? Aleshores, i normalment, per exemple, l'any passat crec que van venir 19 persones, de les quals, no sé, 12 eren repetidors d'altres anys, tenim un públic, diguem-ne, molt fidel, i 7 o 8 eren gent jove. Per exemple, m'han trucat diverses persones, ahir vaig estar parlant amb una, que no la conec, igual quan la vegi resulta que sí que la conec, no ho sé, i la veritat és que em gratifica que es vagi renovant, perquè això vol dir que el curs té una certa sortida.
D'acord.
No? I és molt gratificant per mi, és de les coses més gratificants que faig, de les moltes.
D'acord. És a dir, una cosa que va començar, diguem, d'una manera així, amb una proposta per part de l'Ajuntament, de dir, va, fes una... Ah, vols dir.
Sí.
Al final portes un grapat d'anys fent-ho.
Molts. Ja t'ho dic, no sé, de portar, ja dic, 12, 15, 16 cursos de... i m'he de fer un llistat quan tingui un dia clar perquè no se m'oblidin temes que poden sortir.
Anava a dir, ja pots, gairebé pots comprimir-los tots i ja tens una assignatura a la...
Pues sí. No, més d'una.
A la facultat d'història, oi?
Més d'una, hi ha assignatures que són més curtes que això.
Per això. Doncs ja ho saben, la Guerra a l'Antiguitat, per apuntar-se allà mateix.
Allà mateix, el primer dia, en comptes de venir a les 6:30 o a les 6:20 per començar, jo estaré allà cap a les 6:10, perdó, per formalitzar les inscripcions i ja està.
I ja està.
Em passen el seu correu i jo els aniré enviant la informació a mesura que vagin fent les classes i ja està.
Qualsevol dubte, el correu electrònic d'en Joan, que és el seu nom en castellà,
sí?
juangarciatarga@gmail.com.
Sí, o el telèfon.
O el telèfon, que també el tenim aquí, 687-91-7009. 687-91-7009. És a dir, organitza en Joan.
Sí. És jo, mime conmigo.
Exacte. Per tant, qualsevol qüestió directament a l'interessat. Joan García Targa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Joan.
Que vagi molt bé aquest curs.
I això espero.
Parlem d'arqueologia més endavant una altra vegada,
sí,
oi?
Sí.
Segur.